Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
A Santa Bàrbara, el més destacat de la setmana ha estat que el ple de Santa Bàrbara va aprovar per unanimitat la reorganització del personal i es va adherir també al Pacte Nacional per la Llengua. En aquest sentit, la sessió de ple es va iniciar amb la incorporació d'un punt d'urgència que va ser acceptat per unanimitat, una proposta que preveu la creació d'una plaça de tècnica d'educació infantil per adaptar la llar d'infants a l'augment d'alumnat i també complir les ràtios establertes. També es va crear una plaça oficial de segona electricista. Entre els punts ordinaris es va aprovar el calendari de festes locals i també Santa Bàrbara es va adherir concretament al Pacte Nacional per la Llengua. Us vam parlar del nou pla de mobilitat de Santa Bàrbara que arrenca amb un aparcament en terrenys cedits per la Sareb. El govern municipal també prepara canvis en l'estacionament del carrer Major que permetrà guanyar 12 places d'aparcament segons càlculs del mateix consistori. I en aquest sentit també us expliquem la tornada en temes esportius, la tornada del Club de Pàdel Santa Bàrbara que arrenca amb un ascens a cinquena divisió. L'entitat tanca el primer any d'èxit a la Lliga Interprovincial i ha fet una crida als veïns i veïnes per fer créixer l'esport al nostre poble. I d'altra banda també van fer un resum amb diferents experts en medicina, en psicologia, en nutrició, experts en entrenament de les Terres de l'Ebre que van analitzar la febre de l'alta competició amateur i també van alertar dels riscos de saltar-se les etapes preparació. És una xerrada que es va portar a terme la setmana passada, un debat amb diferents personalitats, experts en aquestes àrees i que va tindre com a punt de referència precisament les jornades esportives que se celebraven al nostre municipi. En aquest sentit, canviem de temàtica ara per parlar-vos dels campus d'estiu, perquè són activitats adreçades a aquests joves que ja no van a l'escola. A Santa Bàrbara en tenim 3, amb una àmplia oferta d'activitats durant tot l'estiu.
Esta setmana, des de Ràdio Tortosa, us hem explicat que la 29a Festa del Renaixement presentarà aquest juliol nous espais patrimonials recuperats, com les galeries subterrànies del Castell de la Suda, el Passeig de les Muralles o el Balneari d'Emporcà, que es podran descobrir amb rutes teatralitzades. La festa, que se celebrarà del 16 al 19 de juliol, també incorpora jornades gastronòmiques i més de 500 passis d'espectacles.
I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
També ens hem fet ressò esta setmana que la climatització del Mercat de Tortosa quedarà plenament operativa en les properes setmanes, una vegada es completin els tràmits administratius pendents amb la companyia elèctrica després dels problemes de temperatura enregistrats aquests dies.
Una vegada hem tingut tots estos permisos fets, se va fer la revisió que pertocava per veure també que la potència que ara hi havia fos la correcta, és el que se va fer dilluns. Ahir la mateixa instal·ladora ja va fer la revisió per poder-se connectar i ara ja el que quedaria és un tràmit més administratiu que ens permeti fer el contracte en tota la potència i que, per tant, este aire finalment i definitivament vagi com pertoca.
I en clau local, les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell entren en la recta final després de la construcció de la nova sala i del vestíbul. Ara s'està renovant completament la sala gran, on s'ha millorat la visibilitat i l'accessibilitat. També s'hi han d'instal·lar noves butaques, així com la nova climatització i la millora dels sistemes de seguretat. La previsió és poder reobrir l'equipament durant la tardor i que les obres estiguin enllestides a finals d'estiu.
L'Ametlla de Mar estrena el nou aparcament de l'Avinguda Parc de Cala amb 166 places gratuïtes. L'actuació, que ha comptat amb fons europeus, prohibeix l'estacionament de camions i busca descongestionar el nucli urbà, coincidint amb l'inici del període de pagament en zona blava. El projecte ha millorat substancialment els serveis i la seguretat de la zona. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
I se tracta d'un pàrquing gratuït que s'afegeix a l'oferta d'estacionament de vehicles que facilita la mobilitat al poble i podríem dir que aquest aparcament de l'entrada al poble afegit a l'aparcament també de nova adequació de la zona de Pixavaques fa que este començament d'estiu del 2026 l'encarem amb un increment de 230 places d'aparcament gratuïtes a tocar del centre de l'Ametlla de Mar.
L'Ametlla de Mar ha implementat un reforç significatiu en els serveis de neteja del nucli urbà i les urbanitzacions per fer front a l'augment de població i l'activitat al carrer durant els mesos de calor. Aquesta planificació especial inclou l'ampliació dels horaris habituals i la incorporació de personal addicional per garantir la salubritat de la via pública. Vicent Llao, regidor de Serveis i Manteniments.
De neteja i més, de ficar de baldejar, de ficar aigua, de ficar desinfecció. I també, torno a repetir, una de les coses més importants és que hem de tindre és el civisme. El civisme, el que no pots fer és abocar bosses de brossa.
L'Associació de Vela Llatina de la Cala celebrarà del 3 al 5 de juliol la 20a trobada de Vela Llatina al Golf de Sant Jordi. Una 20a d'embarcacions tradicionals i prop de 90 participants prendran part en una cita que combinarà navegació, gastronomia, història i cultura marinera. Joan Muñoz, representant de l'associació.
Bé, l'Ametlla de Mar, els seus orígens de pescadors que van arribar precisament navegant amb vela llatina.
La setmana Amposta ha estat marcada per grans projectes de transformació urbana i social, debats econòmics al ple municipal i el ressò de cites culturals de primer nivell i també assumptes polítics i judicials que s'arrosseguen des de fa anys. Una de les notícies més destacades ha estat l'adquisició de l'emblemàtica discoteca Metro al polígon de Toses per part de l'Església Evangèlica al Pont. Amb una inversió inicial de 600.000 euros, l'entitat transformarà l'espai de 3.200 metres quadrats en un centre que inclourà un auditori per a 600 persones i sales per a projectes socials com el reforç escolar per a infants vulnerables i l'ajuda a persones amb drogodependències. El pastor, Carlos Zaragoza, ha destacat que l'objectiu és omplir de vida un polígon que actualment té moltes naus abandonades. En l'àmbit polític, el ple municipal ha aprovat un préstec de 3 milions i mig d'euros que, sumat al superàvit i subvencions, permetrà executar inversions per valor de 8 milions d'euros, segons ha destacat el govern municipal. Entre les principals actuacions destaquen la millora de carrers, instal·lacions esportives i la primera fase del pla de barris. Tot i això, l'oposició ha expressat recels. Manel Ferret, de Junts, ha advertit que el deute viu arribarà als 18,7 milions d'euros, mentre que sumen poc i el regidor Eric Esteban han criticat l'excés de contractes menors i la falta de rigor en la gestió econòmica. D'altra banda, la Fiscalia ha demanat un any i 6 mesos de presó i 4 d'inhabilitació per a l'exalcalde i actual portaveu de Junts, Manel Ferrer, per un presumpte delicte continuat de malversació en el cas de les dietes duplicades, uns fets que remunten a fa 11 anys. Canviant de tema, l'Ajuntament també ha presentat els detalls del Pla de Barris, un projecte de 25 milions d'euros a 5 anys vista per transformar els barris de la Vila, el Grau i el Pla d'Empúries. Ja s'ha creat l'oficina tècnica i s'han incorporat 3 professionals per gestionar des de la rehabilitació d'habitatges fins a la soledat no volguda.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que l'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre ha proclamat Andreu Pérez com a nou president de l'organització, que pren el relleu a Maria José Fernández després de 8 anys al capdavant de l'entitat. Andreu Pérez ha situat l'escolta i el diàleg en tots els agents del territori com una de les principals línies de treball del seu mandat. Pérez defensa una patronal més útil, representativa i oberta, en l'objectiu d'enfortir el teixit empresarial i contribuir al desenvolupament econòmic de les Terres de l'Ebre. Un dels seus principals compromisos és impulsar el diàleg social en sindicats, cambres de comerç, institucions i altres agents econòmics. Pérez considera que, encara que puguin existir diferències de criteri en alguns àmbits, hi ha molts objectius compartits que han de permetre avançar conjuntament.
Si no els tenim, els hem de construir, i això és un tema que jo faré molta força, perquè, clar, moltes vegades sí que hi ha temes que no estarem d'acord, però hi ha els altres que sí que estarem. Llavors hem d'aprofitar els temes que estarem d'acord per anar tots junts. I, de fet, jo ho tinc programat, trobar-me amb els sindicats, amb la cambra i amb totes les institucions que puguem per a fer punts d'unió comuns. El tema de les infraestructures, jo crec que estem tots d'acord en que s'han de millorar. Jo crec que no hi haurà ni cap sindicat, ni cap cambra, ningú que digui no, jo crec que s'han de millorar. Llavors, potser tindrem diferents punts de vista del que és prioritari per a millorar, però que s'ha de millorar segur que estem tots d'acord.
Les cases del Canà ja ho tenen tot a punt per a la 5a edició de les cases Dones i Mar, una jornada que reivindica el paper fonamental de les dones vinculades al món mariner. La programació combinarà activitats culturals, divulgatives i participatives en una fira artesana en prop de 50 paradistes, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres i música. Un dels moments més destacats serà l'art de remendar, una demostració en directe que permetrà conèixer este ofici tradicional lligat a la història pesquera del municipi.
El projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial torna a protagonitzar una setmana més el resum d'actualitat dels últims dies des de Móra la Nova, i és que esta setmana ens hem fet ressò de dues notícies al voltant d'este projecte. La primera fa referència a la reunió que va tindre lloc a la Moncloa, on es va oficialitzar la creació del Consorci Público-Privat que ha de recolzar la candidatura espanyola. La trobada va estar encapçalada pels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa, acompanyats pels representants de les empreses participants. La segona de les notícies passa per la Generalitat, i és que des de l'executiu català s'ha assegurat que la infraestructura de la Gigafactoria podrà entrar en funcionament a finals del 2028 si la candidatura supera la convocatòria europea prevista per este juliol. Des del territori celebren el projecte capaç de reindustrialitzar i dinamitzar la comarca, com ha assenyalat Francesc Barbero, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. Sabeu que hi ha un calendari de tancament de les nuclears. La nostra és una comarca molt dependent de les centrals nuclears, tant d'Ascó, que estan a la Ribera, com la de Vandellòs, que són properes i també tenen molta ocupació, molt impacte en l'ocupació de la comarca. A estos 3.000 llocs de treball qualificats i ben remunerats que suposen avui les nuclears al nostre territori, més enllà del calendari s'acabi complint o no de tancament, només poden ser substituïts si s'aterren al nostre territori a projectes tractors.
I des de Delta.cat destaquem que la històrica illa de Buda ha tornat a obrir les seues portes al públic per un sol dia. Sant Jaume d'Enveja ha celebrat una nova edició de la Romeria de Sant Pere, una cita imprescindible per mantenir viva la memòria d'este paratge del Delta de l'Ebre. Escoltem a Josep Subirats, regidor de Turisme de Sant Jaume d'Enveja.
La història de fa molts anys, no? Celebrem el patró de la illa de Buda, que és Sant Pere, i en aquest cas tirem atràs i recordem el que feia la gent aquí en un dia de festa a la illa de Buda. Antigament aquí hi havia gent vivint, hi havia una escola, se feien festes majors, i el que volem recordar nosaltres és això.
El Club de Rem Delta ha firmat un dels millors resultats de la seva història al Campionat d'Espanya de Rem, disputat a Banyoles, consolidant-se com un dels clubs referents del panorama estatal. La directora tècnica i entrenadora del club, Mary Alonso, ha valorat molt positivament els resultats. En concret, el Club de Rem Delta ha aconseguit una meritòria 8a posició estatal entre 61 clubs, un fet que reforça el creixement esportiu de l'entitat.
Molt positiva. Molt positiva, i és un campionat que sí que n'hi ha dos partits, no?, durant la temporada, que són els dos últims. Ara eren categories més altes. Este fin de setmana que ve estirem en categories més menudes. Però el resultat en categories grans crec que és el millor en tota la història del Club de Rem. O sigui, sempre havíem tingut resultats en categories inferiors, que vulguis o no, doncs és una mica relativament una mica més fàcil, i les categories més superiors al final implica que els nois, doncs, ja visquen fora d'aquí, molts i alguns aquí al club ja edats una mica complicades, i bueno, la vida que esta vegada ha sigut de 10.
I acabem en que la cursa Balcó del Delta arriba este cap de setmana a Camarles i Lligallos amb una edició especial marcada pel seu 15è aniversari, consolidant-se com una de les cites destacades del calendari esportiu ebrenc.
I seguim en este recorregut setmanal per Més al dia amb l'entrevista del dia. Esta setmana hem mirat cap a un fenomen que ha captat l'atenció de científics d'arreu del món. Dos terratrèmols molt intensos, separats només per 39 segons, han sacsejat Veneçuela i han obert molts interrogants sobre com es comporta el nostre planeta. Però una pregunta que ens toca més de prop. Podria passar una situació semblant a les Terres de l'Ebre? N'hem parlat amb el doctor en geologia Álvaro Arasa, que ens ajuda a entendre què ha passat i, sobretot, per què aquí podem estar tranquils.
Bueno, a casa nostra, també per a tranquil·litzar a l'oient, no som una zona sísmicament activa. Llavors, nosaltres, per exemple, com a grup de recerca, tenim el llibre este de volcans i terratrèmols al sud de Catalunya, sí, on analitzem tots els volcans, un volcanisme de fa més de 200 milions d'anys, la qual cosa podem estar tranquils, no? I tenim uns 70 afloraments de roques volcàniques, doncs, entre la zona del Port i Cardó i tot allò.
Però de la manera que ho expliques, això no és perillós.
No, és perillós, no. Ja, això ja ha passat, eh? Ja ha passat. Ara el que sí que tenim són falles que són mínimament actives, no? Per exemple, la falla del Port, la falla del Montsià, la falla del Pla del Burgar, la de falla del Port va de Xerta a la Sénia.
I quina preocupació pot tindre la societat al respecte?
Poca. Poca en el sentit de que els càlculs que tenim fets i surten publicats al llibre este de volcans i terratrèmols al sud de Catalunya són de l'ordre de més de 300.000 anys.
Fem parada ara de poble en poble. A Santa Bàrbara ja es comença a respirar ambient de festes majors. Els primers actes han donat el tret de sortida a uns dies molt esperats, amb tradició, novetats i moltes ganes de sortir al carrer.
Jo faig una valoració. La veritat és que, bueno, el grupet que tenim, que cada som més grup organitzant, són un grupet molt bonic, vull dir, són una gent molt agradable, molt participativa, i la veritat és que la gent s'ha apuntat, són 15 colles, són unes 280 persones que participen. Se manté, vull dir, ho podeu veure a les xarxes socials, que anem fent alguna prova, alguna foto. Ja us dic que és una feina dura perquè has d'anar canviant proves, no pots fer sempre les mateixes proves perquè seria molt pesat. El difícil és canviar les proves, proves divertides, proves que atraguen al poble i als joves, i als no tan joves, perquè hi ha grups també que són de la meva edat. I també tenim el dia 4 de juliol, hi ha la presentació del concurs de colles, però no és presentació només, clar, com no, hem de començar una prova, i divertida que és, eh? Una prova, i llavors farem la presentació del concurs de colles, sopar de pa i porta, allí al carrer Major, a la plaça, vull dir que animo tots que ja, el primer dissabte, el dia 4, ja que comencem en unes festes divertides, tots participant, i d'allí mos acompanyarà la xaranga, una xaranga nova del poble, que són els ous fregits, mos acompanyaran allà a la plaça de Bous, que els del futbol faran una festa de DJ.
I continuem este recorregut pel territori. Cada vegada queda menys per a un dels esdeveniments científics més esperats dels últims anys, l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. Móra la Nova serà un dels punts oficials d'observació, i esta setmana hem conegut com s'està preparant el municipi perquè esta experiència sigui segura i també inoblidable.
Cap de setmana, el dia 8, que és dissabte, farem una xerrada amb el Carlos Uriarte, que és un astrònom i fotògraf. És un taller com observar i fotografiar l'eclipse de sol de forma segura, per a que tothom que estigui interessat en fotografiar l'eclipse de forma segura amb els aparells, que ho pugui fer i se'ls explicarà com fer-ho. I també se'ns explicaran com observar-lo de forma segura amb els mètodes, en aquest cas ja tindrem les ulleres homologades. Durant aquella setmana, prèvia a l'eclipse, també farem una exposició de l'Assumpció Català, que és una dona que va ser la primera dona astrònoma i professora de la universitat, que també té una vida molt interessant, i el que volem fer aquí és incentivar una miqueta que les nenes, les noies, vegin que el sector femení hi ha científiques molt importants. I el propi dia 12 és quan, a partir de les 19:30, s'inicia a veure l'eclipse. Hi haurà un punt d'informació, allí continuarem donant ulleres i donarem una miqueta d'informació als visitants de coses que poden mirar de la Ribera d'Ebre. Quan passi l'eclipse, muntarem un tardeo musical, col·laboraran els restaurants i entitats locals que vulguin participar en fer algun tipus de tapa i tal. I a la nit intentarem fer una sortida, perquè coincideix amb que és la pluja d'estels, la pluja de Sant Llorenç. Intentarem sortir a veure els estels a la muntanya Pelada.
Música. Arribem a Me'n faig creus, la tertúlia dels dijous, amb Tere Castellà i Dani Andreu. Aquesta setmana ens hem fet una pregunta ben senzilla. Els estius d'avui s'assemblen als que recordem? L'aire condicionat, el mòbil, les noves formes de relacionar-nos i aquella sensació que els estius ja no són ben bé com abans. Protagonitzen una conversa que segur us farà sentir identificats.
Jo tota la vida vaig treballar en aire condicionat i vaig estar molt de temps sense posar-me'n, però sóc més d'aire condicionat fluixet que de ventilador, perquè que em vagi l'aire directe no m'agrada i al final el que fa és donar voltes a lo mateix.
Jo normalment sóc d'aire condicionat excepte quan veig la factura de la llum, però normalment sóc d'aire condicionat perquè, bueno, i en una temperatura raonable com ara dia a dia, evidentment.
I procuro, si estic en gent per ahí, no mirar el mòbil. No... Odio allò que veig la gent a les taules fent un cafè i cada un mirant el seu mòbil, o dinant o sopant.
Jo crec que sóc incapaç de no mirar el mòbil durant un dia sencer. Tere, t'admiro.
I abans d'acomiadar-nos encara ens queda una última parada. A Redacció Oberta obrim l'agenda cultural del territori amb propostes de música, cinema, espectacle i activitats per aprofitar el cap de setmana.
Si encara no teniu plans per este cap de setmana, pareu l'orella perquè les Terres de l'Ebre arriben, com sempre, carregades de propostes per tots els gustos. Comencem per Tortosa, on s'hi està celebrant la 33a Mostra de Jazz i ofereix concerts cada dia fins l'11 de juliol. En el marc dels sopars amb jazz, aquest divendres a la nit hi actuen Laura Pepi Mig Trio a la Taula de Canvis, a les 9, i Coldo Montner i 1520 Ensemble, a les 9 i mitja, al restaurant Moments. Dissabte continuaran les actuacions amb una jam session al Racó de Mig Camí, de Swing Cavaliers Quartet a la Taperia Ani, de Little Backline a Tanins Vins, i diumenge al migdia DJ Interplanetari Vermut al Forn de la Canonja i dinar amb Laura Garí Duet a la Torreta de Remolins. Al vespre, Funk Medicine a la Morruda i Lo Punyetero de la plaça de l'Ajuntament.
A les Terres de l'Ebre ja estrenem los temes dels Cines a la Fresca. Es podrà veure Salta divendres a les 10 de la nit a la plaça dels Arbres de Freginals, amb dos germans marcats per la desaparició de la mare, i també està Prime Video. Diumenge 5 de juliol, Lady Nazca arribarà al Casal d'Arnes a les 6 i al Casal Cultural de la Pobla de Massaluca a les 6 i mitja, amb una mestra alemanya davant de les figures del desert de Nazca. Als multicinemes, Minions and Monsters porta els Minions a intentar salvar el planeta del caos que han generat ells mateixos. I a plataformes, Movistar Plus estrena Memòria d'un assassino, mentre Netflix recupera Enola Holmes, ara amb una aventura que porta la detectiva fins a Malta.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem d'una de les orquestres més importants del nostre territori, aprofitant que comença la temporada de festes majors. I sí, ho heu endevinat, estic parlant de l'Orquestra Talaia.
Fins aquí este nou episodi de Més al Dia. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en este recorregut per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Nosaltres tornarem divendres vinent amb noves històries, noves veus i tot allò que passa ben a prop nostre. Fins aleshores, que tingueu un molt bon cap de setmana.